Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de jaqueta al matí i samarreta al migdia. Avui veurem més el sol que el passat cap de setmana, però encara amb nuvolades de tarda.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Bon dia, avui és dilluns 20 de maig. Queden només 7 dies per les eleccions municipals d'aquest diumenge. Com ja ho sabeu, a Ràdio Capital estem fent un seguiment exhaustiu de la campanya. Encara que a la comarca tingui 36 municipis, el més esperat és que a partir d'aquest diumenge s'hagin de decidir 36 nous governs. Però la realitat s'allunya de la teoria. Hi haurà 7 municipis que no decidiran res. Una de les notícies més llegides aquest cap de setmana al web de Ràdio Capital explica quins són els 7 municipis que ja saben qui guanyarà les eleccions. El motiu és que només s'hi presenta un sol partit polític a les municipals. Eleccions, exactament, com el seu nom indica, els ciutadans escolleixen. Però què volem que els habitants del Bons, Forallac, La Pera, Palau-sator, Rupià i Verges escolleixin? Tots aquests municipis, malauradament, ja tenen el seu govern escollit i, per extensió, el model de vila que volen des de la direcció del partit polític. Hem de destacar, però, que no és només un problema de la comarca. De fet, la província de Girona és la més afectada de tot Catalunya. No podem considerar l'Espanya rural com a les eleccions generals del 28 d'abril perquè ara mateix només es cullen pel futur del municipi i la decisió no té cap efecte en el conjunt de l'estat espanyol. Però sí que se'n veuen afectats els ciutadans. En una societat suposadament democràtica, la fita de tots hauria de ser el diàleg per poder exposar i raonar, sobretot raonar els teus punts de vista, sense deixar d'escoltar els punts de vista dels altres. L'únic indicatiu que tindrem durant la nit electoral és la participació. Una participació que, si augmenta, en comparació a les últimes municipals, serà sinònim del suport dels habitants a l'únic partit polític que es presenta a les eleccions. Però, si disminueix, amb què hem de relacionar aquesta baixada de la participació? Ho hem de relacionar amb una baixada de participació o inclús amb el nombre de vots? El descontentament dels ciutadans amb aquella formació política serà el motiu? O potser és la manca d'una candidatura que els representi millor? Són les 8 i gairebé 3 minuts del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. I com cada dilluns i com cada dia de la setmana, comencem amb els titulars del Baix Empordà. I comencem fent-ho parlant de les eleccions, perquè des de dimecres fins dissabte de la setmana passada han sigut 3 les formacions bisbalenques que concorren a les eleccions municipals, les que han fet actes de campanya. En Manel Magrinyà ha anat a totes i ens en porta més detalls. Bon dia, Manel.
Bon dia des de la Bisbal. Efectivament, tot i que el temps no ha acompanyat massa, la campanya electoral no s'ha aturat a la capital del Baix Empordà. Hi han sigut 3 les formacions que han celebrat actes per demanar el vot de cares al proper 26 de maig. En concret, han sigut Esquerra Republicana, En Comú Podem i la CUP, les que han sortit a demanar el vot a la ciutadania.
Gràcies, Manel. I ara és moment de parlar dels debats electorals de Ràdio Capital. Perquè la campanya electoral arriba a la recta final al Baix Empordà i ho farà amb els principals candidats de pobles del sud de la comarca, que es veuran les cares als debats de Ràdio Capital. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia, avui és el torn del debat de Calonge i Sant Antoni, amb la presència de tots els candidats excepte el de Junts, que és l'alcalde Jordi Soler, que ha al·legat un altre compromís per no poder assistir i envia un altre membre de la llista que es troba en posicions inferiors. Demà, Sant Feliu, dimecres, Santa Cristina i dijous tancarem la campanya en Pals. Recordeu, a 9:15 a Ràdio Capital i en vídeo al nostre Facebook.
Gràcies, Dani, però abans de parlar de tots els debats que ens esperen, hem de fer un repàs dels detalls de l'últim debat, el de Palafrugell. Palafrugell. Què va passar el divendres al vespre?
Els principals candidats van fer propostes en habitatge, política social, ecologia, cultura i també en matèria d'obres.
Falten quatre pàrquings nord, sud, est, oest.
Crec que cal anar per la via d'aparcaments perifèrics.
La majoria de carrers, persones amb mobilitat reduïda, no hi poden anar-hi.
Cal destacar les topades entre el candidat republicà i el de Junts per Catalunya.
Gràcies, Dani. Manifestació en contra del feixisme a Verges. I això no és motiu d'eleccions, això és motiu del titulars normals del Baix Empordà. Com us dèiem, hi ha hagut una manifestació en contra del feixisme a Verges aquest cap de setmana i l'Helena Santín hi era. Bon dia, Helena.
Bon dia des de Verges. Malgrat la pluja, el dissabte a la tarda gairebé 500 persones van sortir al carrer per rebutjar els atacs d'ultradreta que ha patit el municipi. L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, exigeix actuació.
Demanem tant al govern de la Generalitat, al conseller Miquel Buch i tothom que té identificats aquestes persones, doncs que actuïn, perquè estan identificats, no podem esperar que hi hagi una desgràcia i després lamentar-ho.
L'últim incident va ser el diumenge 12 de maig, quan van intentar retirar llaços i estelades i els veïns s'hi van encarar. Tot va acabar en una baralla i la posterior intervenció dels Mossos.
Gràcies, Helena. I manifestació en contra del tancament d'una línia de P3 a l'escola Gaziel de Sant Feliu. Dani.
El municipi s'ha concentrat de manera clara per reivindicar que no es tanqui la línia de P3 de l'escola Gaziel el curs vinent, com estipula la Generalitat.
Demanen 6 anys de presó per un monitor acusat d'abusar d'una nena de 4 anys en un casal d'estiu. Dani.
L'acusen d'abús sexual a una nena de 4 anys durant el casal d'estiu La Platgeta entre el juny i el juliol de 2015 a Torroella de Montgrí i a Calella de Palafrugell.
Trista notícia. I l'ADF Gavarres Marítima fa actuacions de prevenció d'incendis en àmbits forestals de Palamós. Dani, també amb tu.
L'actuació que es realitza actualment es centra en el desbrossament i la neteja de les franges de sotabosc que hi ha als accessos de la zona de la Fosca.
Gràcies. I també última notícia amb tu. Ullà celebra la 27a Festa de la Vellesa.
El municipi d'Ullà ha celebrat la 27a edició de la tradicional Festa de la Vellesa, en un acte que ha començat al matí i s'ha allargat fins la tarda amb missa, sardanes i un dinar de germanor.
Gràcies, Dani. I també ara hem de saber que els joves de Begur i Esclanyà recullen 8 sacs de residus en espais naturals. Maria Monteis, bon dia.
Bon dia des de Begur. En el marc de la campanya europea Let's Clean Up s'han recollit bosses d'escombraries al camí de l'aigua de Begur i prop de l'escola L'Olivar Vell, a Esclanyà.
I ara és moment dels esports, perquè derrotes del Palamós i Guíxols en un cap de setmana negatiu. Dani, Pagès, bon dia.
Bon dia. Jornada negra pel que fa al futbol. En primera catalana, derrotes de Palamós i Guíxols. Els palamosins perdien 0-2 davant del Girona B. I el Guíxols, per la seva banda, perdia 3-4 davant de l'Escala, en un duel apassionant. Pel que fa al món del bàsquet, també derrota del Sol Gironès Bisbal Bàsquet davant del Badalonès. 81-82, un sol punt que el manté molt viu de cares a la tornada i amb un molt bon ambient al pavelló de la Vall de la Bisbal. Pel que fa al món de l'atletisme, es van registrar el passat dissabte 4 rècords al Campionat de Catalunya Sub-18 de Palafrugell. Ho expliquem tot plegat en temps d'esports.
Doncs així ho farem, però ara és moment de fer un repàs a l'agenda i al temps abans de fer una pausa publicitària. Seguim en directe a Ràdio Capital de l'Empordà i ara escoltem el temps. Doncs abans d'escoltar el temps anirem amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí, perquè ens has d'explicar que l'activitat cultural del Baix Empordà passa per Castell Platja d'Aro.
Bon dia, Gerard. Avui us proposo anar a l'antic casino de Castell d'Aro a veure una mostra de fustes de Catalunya i Occitània, que segur que us sorprendrà.
Doncs això no ho neguem, si ve de tu sempre ens sorprèn. I vam acabar la passada setmana amb pluja. Quin temps ens espera en l'inici d'aquesta nova setmana? Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia. Un cop passades les pluges del passat cap de setmana, encetem una setmana amb un matí que serà força assolellat. L'ambient és fresc a primeres hores del dia, amb temperatures mínimes entre els 6 i els 8 graus. Les màximes podran superar els 20 graus. I si bé el matí en general dominarà el sol, entre migdia i tarda hi haurà desenvolupament de nuvolades provinents de la serralada transversal. No es descarta que a la meitat oest de l'Empordà pugui arribar algun ruixat, essent més improbable a la resta de la comarca. Demà el sol dominarà la jornada amb creixement d'alguns núvols a la tarda i amb pujada de la temperatura.
Gràcies, Albert Aparicio. Ara és moment de fer una pausa publicitària i tornem aquí a Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital. Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós. Segueix l'actualitat de la campanya per les eleccions municipals a través de Ràdio Capital. De 8 a 9, al Supermatí. I les 24 hores del dia, a radiocapital.cat/municipals2019. Els candidats, les campanyes, les propostes per a cada poble del Baix Empordà. Al minut, a Ràdio Capital, el 26 de maig. Els pobles del Baix Empordà decideixen el seu futur. I nosaltres t'ho explicarem millor que ningú. Ràdio Capital. La ràdio de les eleccions municipals.
Doncs seguim aquí en directe a Ràdio Capital de l'Empordà quan són les 8 i 12 minuts del matí. Esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava. I ara és moment de saber què ha passat durant el cap de setmana amb motiu de la campanya electoral. Perquè la campanya no s'ha aturat a la Bisbal i a Ràdio Capital ens volem estar puntualment informats amb en Manel Magrinyà des de la Bisbal. Manel.
Doncs sí, com us dèiem abans, han sigut tres les formacions bisbalenques que concorren a les eleccions municipals les que han fet els darrers actes de campanya. Dimecres al vespre obria el foc Esquerra Republicana de Catalunya amb un acte al Teatre Mundial i el seu alcaldable, Enric Marquès, presentava el programa de govern.
I que vol incidir bàsicament en cinc eixos. L'eix social, l'educació, esports, joventut, igualtat, cultura i acció social i ciutadania.
També el Mundial, Maite Bravo i Dani López, primera i segon respectivament de la candidatura de la Bisbal en Comú Podem, van presentar divendres a quarts de nou del vespre el programa amb el que pretenen accedir a l'alcaldia de la capital del Baix Empordà. Tal i com va explicar Maite Bravo, l'acord entre les diferents confluències que conformen la candidatura contempla, entre altres acords, el que comportaria que en cas de que només obtinguessin un regidor, els dos caps de llista repartiran el càrrec a raó de 2 anys cadascú d'ells. Finalment, dissabte a migdia va ser el torn de l'acte central de campanya de la CUP de la Bisbal, que inicialment estava convocat al passeig Marimon Espré, i allà va començar, si bé al cap de poca estona va caure un fort aguat i l'acte es va traslladar a l'antiga biblioteca municipal. El míting va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, i la regidora de Vilamat, Dolors Pons. Els cantants Jordi Serradell i Jaume Pla, Masoni, van interpretar algunes peces, entre elles la cançó que aquest últim ha cedit pel vídeo de campanya dels anticapitalistes bisbalencs. El cap de llista, Carles Puig, va explicitar que s'han sentit molt còmodes dins l'equip de govern amb Esquerra Republicana, la qual cosa sembla deixar força clares les preferències de pacte pel proper mandat. L'acte va transcorrer d'una manera força festiva, com és marca de la casa, i va acabar amb un vermut popular.
Gràcies, Manel, i ara és moment de saber el debat. I parlem concretament del debat de Palafrugell, perquè Josep Piferrer d'Esquerra, Juli Fernández del PSC i Josep Salvatella de Junts per Catalunya, Miquel Puig d'En Comú Podem, Joan Ferrer de Ciutadans i Joan Vigues de Som, Gent del Poble, es van enfrontar divendres al debat electoral Palafrugell 2019, a més per Ràdio Capital. S'hi va parlar d'habitatge, d'obres, del trànsit, d'ecologisme i moltes altres qüestions, Dani.
Vam començar el debat preguntant per les seves prioritats i pels punts positius i negatius d'aquesta legislatura. Ferrés, de Ciutadans, va començar criticant la falta de democràcia interna.
Creiem que no s'ha respectat les institucions municipals per a tota la gent, que s'han utilitzat en contra del sentit de la majoria.
Juli Fernández, socialista, va destacar que els mèrits del govern actual són gràcies a quan ell governava.
Que els dos primers anys meus com a alcaldia va ser uns anys de continuïtat de lo que havíem programat del 2000 de l'anterior mandat. Varen començar a deixar dissenyades gran part de les obres que en aquell moment el govern que ha convingut a continuació encapçalat el professor Piferrer, doncs han acabat les obres aquestes.
I Josep Piferrer va arrencar defensant la seva gestió.
30 coses que han fet aquí, més de la meitat, actuacions que ells no havien ni pensat. Poden ser menors, o per exemple com el parc dels gossos, no? Vull dir, ostres, ni els havien passat i no les coses que podien fer.
Miquel Puig va voler identificar quin és el principal problema que detecten els ciutadans.
El diumenge es posem una parada al carrer de Cavallers i la gent la posem una urna per rebre la sensibilitat de la gent, quins problemes el preocupen. La majoria dels problemes són les escombraries.
I Josep Salvatella remarcava que el seu grup és diferent als convergents actuals.
No ens identifiquem al 100% amb aquesta acció de govern. O sigui, nosaltres, com a Junts per Catalunya, ens presentem per primera vegada a les eleccions.
I per Joan Vigues, atenció, el problema és que no hi ha un projecte de futur.
El poble, si hi ha programa de futur, el programa 20 anys o 30 anys de què volem ser, si n'hi ha, no el coneix. El poble no el coneix, ni coneix, ni se'l fa seu, ni participa.
Eleccions municipals 2019 al Baix Empordà.
I una de les grans polèmiques d'aquest mandat a Palafrugell ha estat el problema de les escombraries. Ja fa anys que hi ha imatges d'un Palafrugell brut al voltant dels contenidors i ningú hi ha trobat una solució definitiva. Dani Cortés, quines propostes es van fer?
Joan Ferrer demana acabar amb una de les mesures de Josep Piferrer.
No procedeix mantenir aquestes 14 casetes i sobretot també pel tema de seguretat, que per cert la policia local ja ens ho ha comentat personalment, diu, és que allà hi poden passar moltes coses.
Miquel Puig va llançar una proposta que després va generar un cert debat.
Els interessos de l'empresa privada i els interessos de la gent de Palafrugell es veu que són diferents, no són els mateixos, no? Perquè veiem les conseqüències, no? S'ha anat deteriorant amb el temps, s'ha anat deteriorant i ha arribat un moment que és un problema que no s'hi posa fre.
Escolta'm, si hi ha un contracte i aquest contracte està firmat i aquest contracte diu que tenen de passar el dilluns, dimarts...
De veritat que inicialment els ajuntaments, com van enviar moltes mancances, van voltar molt sovint per analitzar. Ara segurament que caldrà repensar aquests serveis. Jo no dic que de forma sistemàtica sigui millor que ho faci l'Ajuntament qualsevol servei. El que s'ha de buscar és l'eficiència i l'eficàcia del servei.
Mentre Juli Fernández creu que el govern de Piferrer no ha complert la seva promesa d'acabar amb el problema de les escombraries, ell li retreu que no actués en el que el republicà considera prioritari.
L'única cosa que van fer vostès, Juli, vosaltres, Juli, va ser fer una quatre pancartes.
És un problema de mentalització, de model de gestió.
I també els van fer debatre sobre la mobilitat a Palafrugell i el seu model de transport.
Com en tots els blocs, un debat molt encès.
Falten quatre pàrquings, nord, sud, est, oest.
Crec que anar per la via d'aparcaments perifèrics connectats en via transport públic. Nosaltres plantegem un transport públic urbà. Nosaltres proposem modificar el POUM per fer una planta addicional de superfície al pàrquing del Casal Popular.
La majoria de carrers, persones amb mobilitat reduïda, no hi poden anar-hi. Aquest és un problema seriós.
El planejament circulatori a Palafrugell no funciona. És un planejament circulatori que la que te'n dones compte...
Fent participació
ciutadana. La que te'n dones compte, obres públiques a banda, t'escup fora d'en Palafrugell.
No n'hi havia hagut mai obres al mes de juny al centre del poble de Palafrugell que tanqués carrers. I si no, mirem des del 2007 cap aquí. Mai.
L'únic que afecta la circulació és l'Hortal d'en Fini, prou, eh?
Bueno, però és un carrer important d'accés a Palafrugell, per tant, això implica que la gent que vulgui venir per l'Ajuntament ha de baixar fins a baix, donar la volta i pujar pel carrer.
I de mobilitat van passar a parlar d'habitatge.
Els partits estaven d'acord en pressionar bancs i institucions per aconseguir més habitatge social.
S'ha de pressionar en els bancs perquè no hi hagi pisos buits.
que nosaltres tenim la possibilitat de cosir-los amb impostos, si no afavoreixen un lloguer social.
Polítiques mixtes d'acció pública, és a dir, el propi Ajuntament ha d'intentar, amb les eines que té, vincular el que són els grans promotors i les grans financeres caixes, perquè aquest piso que tenen desocupats bàsicament es posin a la bossa d'habitatge públic per intentar doncs, que aquests preus puguin baixar.
I la polèmica principal va sorgir quan es va plantejar si cal o no construir més a Palafrugell.
No, o sigui, tenim manca d'habitatge i tenim a Can Salses parat amb...
No tenim manca d'habitatge.
No hi ha ara manca d'habitatge.
No hi ha manca d'habitatge. No hi ha manca d'habitatge.
A 600 euros...
No hi ha manca d'habitatge. No hi ha manca d'habitatge. No hi ha manca d'habitatge. No hi ha manca d'habitatge.
Jo crec que sí. La gent no pot que sigui.
No hi ha manca d'habitatge. No hi ha manca d'habitatge.
Deixin que defensin.
Hi ha manca d'habitatge en el mercat. Que això és diferent. Aquí sí que estaríem amb el que deia en Miquel, de que calen mesures superiors i de l'Ajuntament per posar-los en el mercat.
I relacionat amb aquest tema, amb això, l'ecologia, aigua gelida al golfet Sant Sebastià.
26 de maig 2019. El Baix Empordà decideix el seu futur.
Hi ha molts projectes urbanístics criticats per SOS Costa Brava. Tots els candidats van reconèixer que cal evitar construccions com aquestes, però que hi ha por de les conseqüències econòmiques que tindria, Dani.
Juli Fernández, del PSC.
Pensem que aquesta desclassificació de passar de sòl urbà a no urbà, això implicarà assumir recursos econòmics. I voldrà dir qui els assumeix. L'Ajuntament ha d'estar disposat a assumir una part? Parlem-ne, no dic pas que no. El gruix ho ha de fer la Generalitat.
El mateix que pensa Miquel Puig dels Comuns.
S'ha de pressionar a la Generalitat perquè s'impliqui i posi quartos per recuperar.
S'ha de fer
perquè nosaltres no tenim calés. No podem hipotecar l'Ajuntament de Palafrugell per 20 anys si hem de comprar tot el que encara tenen.
L'opinió de Josep Salvatella, de Junts per Catalunya, és que es pot fer molt més. Josep Piferrer, d'Esquerra, defensava la seva gestió.
I hem detectat una major sensibilitat, això sí. Ara bé, nosaltres, en aquest sentit, ho tenim clar. Aquestes associacions, gràcies a aquestes entitats, hem salvat els mobles. Estem salvant els mobles.
Perdona,
per tant,
aigua gelida, si no s'ha construït, és per acció de l'equip de govern, que és el que ha demanat a la Generalitat que es manifestés i que no donaria el permís d'urbanització d'aigua gelida fins que la Generalitat...
I del debat en podem treure alguna conclusió del que fa Aliances després de les eleccions, Dani?
Doncs sí, atenció a aquest debat. És possible una reedició del pacte d'Esquerra amb l'entorn postconvergent? Jo sembla que no.
Alcalde i primer tinent d'alcalde. Decisions preses, no sé, amb tu si es podrà fer això. Perquè la que una cosa veu malament, fuges molt
fàcil.
Malament.
Doncs ja ho sabeu, podeu recuperar el debat a radiocapital.cat. I avui, Calonge, a 8:45, a Ràdio Capital. I ara, quan queden 3 minuts per 4:45, de les 9 del matí, anem amb les notícies del Baix Empordà. Gairebé 500 persones es manifestaven en contra del feixisme aquest dissabte a Verges. Rebutjaven els atacs d'ultradreta que últimament rep el poble. L'últim incident va ser el del passat diumenge 12 de maig, quan es van intentar retirar llaços i estelades. Els veïns s'hi van encarar i tot va acabar en una baralla i la intervenció dels Mossos. Helena Santín.
Això se sentia al pavelló del municipi quan, acabada la manifestació, es va llegir un manifest. Malgrat la pluja, gairebé mig miler de persones van sortir al carrer sota el lema «Fora el feixisme dels nostres pobles». Justament això es llegia a la pancarta que encapçalava la manifestació. Hi van ser presents l'advocat i diputat gironí de Junts per Catalunya, Jaume Alonso Cuevillas, l'advocat de Jordi Cuixart, Benet Salella, i també l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà. D'altra banda, l'alcalde del municipi, Ignasi Sabater, va exigir actuació.
No podem jugar amb el feixisme, no podem jugar amb els grups d'extrema dreta i, com vaig dir ja fa uns dies, doncs demanem tant al govern de la Generalitat, al conseller Miquel Buch i tothom que té identificats aquestes persones, doncs que actuïn, perquè estan identificats, no podem jugar i no podem esperar que hi hagi una desgràcia i després lamentar-ho.
També va recordar que, a banda de l'últim incident, el municipi porta temps patint atacs d'aquest tipus.
Masses vegades que ens venen a fer desordres públics al poble de Verges, abans feien de nit i feien amb la cara tapada, aquest diumenge ja ho vam fer de dia i sense vergonya, amb la cara destapada. A Verges sempre sí que és veritat que ens hem manifestat un poble altament independentista en totes les consultes i en totes les eleccions que hi ha hagut democràtiques, però també ens hem manifestat sempre com un poble pacífic, combatiu.
D'altra banda, la CUP ja va denunciar els fets del diumenge 12 de maig. Mentrestant, el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar que també presentaria una denúncia en nom del govern.
Gràcies, Helena. I les diferents AMPA de les escoles de Sant Feliu de Guíxols s'han organitzat aquest dijous en una manifestació de rebuig, denunciant la decisió per part de del Departament d'Educació d'eliminar una de les línies de P3 que actualment té l'escola Gaziel al municipi Ganxó. Els manifestants han aprofitat la vaga de mestres per mobilitzar-se des de la placeta de Sant Joan fins a la plaça del Mercat 1 d'octubre. Dani Cortés, anem amb tu des de Sant Feliu.
A la manifestació també hi han assistit membres del plenari municipal després de la sorpresa en rebre la notificació per part de terceres persones. Els regidors denuncien que no han rebut cap notificació oficial a la concentració. La concentració s'ha acabat davant l'Ajuntament. Allà, Daniel Puntet, president de l'AMPA de l'Escola Gaziel, i la directora Dolors Casamitjanes van parlar als assistents. Casamitjana va destacar la mobilització de Sant Feliu de Guíxols en una manifestació conjunta amb totes les AMPAs de la vila. La directora no va voler deixar escapar l'oportunitat de reclamar millores en els centres escolars i deixar enrere les retallades. El Departament d'Educació vol retirar la línia de P3 de l'escola Gaziel al pròxim curs 2019-2020. Tot i això, des del consistori esperen seguir negociant per mantenir la línia, com ho han aconseguit amb l'escola Valdir i Reixac ara fa 2 anys. En canvi, des de la Generalitat argumenten que la baixa natalitat ha portat a una disminució del nombre d'infants preinscrits.
Gràcies, Dani. La Fiscalia ha demanat una pena de 6 anys de presó pel director d'un casal d'estiu del Baix Empordà. El Ministeri l'acusa d'abusar d'una nena de 4 anys durant el juny i juliol del 2015. Segons ha denunciat la Fiscalia, el monitor treballava a Torroella de Montgrí i a la Calella de Palafrugell també. El monitor va establir una relació estreta amb els pares per poder passar estones a soles amb la víctima, Dani.
Segons han publicat diversos mitjans, la Fiscalia havia explicat que el director, que també era monitor, treballava al casal d'estiu La Platgeta. Els nens, com s'ha explicat, anaven a Calella de Palafrugell, a la platja, i també a uns terrenys de l'acusat on hi havia una caravana i cavalls. Era la caravana on, presumptament, va abusar sexualment de la menor. Tal com ha relatat la Fiscalia, es guanyava la confiança dels pares per aconseguir quedar-se sol amb la nena. Jugaven a papes i mames, com ha explicat la família, i amb l'excusa s'aprofitava per poder tocar la nena per sobre i per sota de la roba. També, mentre que la Fiscalia en demana 6 anys de presó i 10 de llibertat vigilada, la família demana 10 anys de presó. També s'ha sol·licitat un ordre d'allunyament de 200 metres de la menor durant 10 anys, la inhabilitació per treballar amb nens durant els propers 5 anys i una indemnització per danys morals de 10.000 euros. Mentrestant, la defensa del director en demana l'absolució. Tal com ha argumentat a la sala de vistes, la declaració de la menor de 4 anys va estar induïda, com han considerat des de l'equip de defensa. Aquest dimecres havia de començar el judici a l'Audiència de Girona, però s'ha acabat suspenent. El motiu és que des de la família denuncien que el director va actuar amb violència i intimidació cometent un delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys. És per això que s'ha de tramitar la causa d'una altra manera. Fins ara s'havien considerat diligències prèvies, però legalment s'ha de tramitar com a sumari. Ara el president de la sala de l'Audiència de Girona ha dit que dictaminarà a quin punt de la investigació s'ha de tornar per poder fer els tràmits correctament. Serà ara el jutjat d'instrucció de la Bisbal on es tornarà a fer la investigació.
Gràcies, Dani. I ara passem del Sant Feliu de Guíxols a l'Associació de Defensa Forestal Gavarres Marítima, perquè està realitzant durant els darrers dies actuacions de prevenció d'incendis en àmbits forestals de Palamós. Es tracta del desbrossament i la neteja de les franges boscoses laterals que hi ha als principals accessos d'aquests àmbits, concretament ara a la carretera que des de la benzinera de Sant Joan condueix fins a la Fosca, Dani.
En aquest àmbit, els membres de l'ADF Gavarres Marítima desbrossen el sotabosc dels laterals d'aquest vial, uns 10 metres a banda i banda, mantenint netes aquestes franges que permeten l'accés a les zones boscoses i que queden molt properes als espais urbanitzats de la Fosca. L'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palamós també ha encarregat actuacions de prevenció d'incendis a l'àmbit de Castell, on s'han fet tasques de manteniment en tot el perímetre de l'aparcament. Tots aquests treballs tenen lloc en zones boscoses del municipi, però l'Ajuntament de Palamós també recorda als propietaris de parcel·les situades dins del nucli urbà l'obligació de mantenir-les netes, desbrossades i sense vegetació seca que pugui suposar en qualsevol moment un perill d'incendi. Les actuacions de prevenció d'incendis realitzades a Palamós per l'ADF Gavarres Marítima formen part dels acords de col·laboració establerts entre l'entitat i l'Ajuntament de Palamós, que també han permès realitzar darrerament tasques de manteniment i neteja de vegetació a Castell, eliminant selectivament la vegetació invasiva per millorar la biodiversitat.
Gràcies, Dani. I aquest diumenge l'Ajuntament d'Ullà ha homenatjat les persones de més de 70 anys que estan empadronades al municipi. És la 27a edició de la Festa de la Vellesa, on es congreguen els diferents avis d'Ullà per celebrar la vida. L'inici es va començar a les 11 del matí amb una missa cantada a l'església d'Ullà. Després es va fer una copla que ha interpretat tres sardanes a la sortida de la parròquia i finalment es van acabar anant a un dinar popular de germanor a la sala polivalent. Aquest cap de setmana també hem tingut la festa de la gent gran a Esclanyà, al municipi de Begur. Han homenatjat els majors de 74 anys amb una festa organitzada per la gent gran de l'Ajuntament. I també a Begur, els joves de l'Esplai Municipal Autèntic Begur i de l'Escola Olivar Vell d'Esclanyà han recollit un total de 8 sacs plens de residus durant la campanya europea Let's Clean Up, que té la voluntat de netejar els espais naturals dels municipis i protegir el medi ambient. Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Begur i l'Agència Catalana de Residus. Maria, quan vulguis, ens expliques més.
Els nens i nenes de Begur van dur a terme l'acció al Camí de l'Aigua, mentre que els de l'escola l'Olivar Vell ho van fer prop del centre educatiu. En total, hi van participar al voltant de 100 joves que van omplir 8 sacs de residus. Mentre realitzaven la recollida, anaven classificant els residus per poder-los reciclar posteriorment. En concret, es van recollir 2 bosses d'envasos de plàstic, brics i llaunes, una i mitja d'envasos de paper i cartró, mitja d'envasos de vidre i unes altres 3 bosses de rebuig. Els joves van trobar tot tipus de materials, com per exemple fusta, ferros, llums, una bàscula i restes de runa, entre d'altres. Gràcies a la campanya Let's Clean Up, es recullen milers de residus llançats en espais naturals arreu del territori. A més de voler promoure accions de sensibilitat per combatre els comportaments incívics i l'abocament de residus, aquesta acció vol conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura. Les tasques de prevenció són essencials per evitar aquestes pràctiques. En aquesta darrera edició es van organitzar un total de 275 accions de neteja per part d'associacions, escoles, empreses i administracions.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I ara passem de notícies a música, perquè aquest dissabte a la nit Ràdio Capital va oferir en directe per primera vegada el Festival d'Eurovisió en un programa presentat per en Marc Clapés, l'Àlex Mata, l'Emma Escans i l'Adán Montero, i que es va allargar més de 5 hores. Marc, què ens vols destacar d'aquest programa de 5 hores?
Doncs primer de tot he de dir que se'n va fer llarguíssima la gala, però bé, sabem que això és una cosa que passa amb totes les gales, eh? No ve de nou això. També que tot i que els meus companys es pensaven que en Miqui, el representant d'Espanya, acabaria en més bona posició amb la venda, finalment es va haver de conformar amb la posició 22. Vam fer una porra i he de dir que la vaig clavar bastant.
Les prediccions es compleixin i a veure si arribem a un top 10, que jo penso que tots estarem d'acord en que es mereix, no?
Es mereix un top 10?
Bueno, jo el posaria 13-14.
Ja, ja està aquí la...
Escolta, a veure, però quin problema tens ara, tu?
Puc dir jo la meva
votació? És una bona cançó, però tampoc és tan bona.
Jo crec que el Miqui quedarà 22è.
Ah, no.
I així va sonar la venda en directe a Tel Aviv amb Miqui.
La venda ya cayó.
Un altre dels moments esperats de la nit era l'actuació de Madonna, i és que hi va haver molta polèmica al llarg dels últims dies per la seva presència o no en el final del Festival d'Eurovisió, i va actuar per un preu que oscil·la el 1 milió d'euros. Jo espero que no li paguessin per avançat, més que res perquè va fer una actuació lamentable, desafinant, sense posar-hi gens de ganes, i no la va deixar en massa bona posició a les xarxes socials, que se l'han carregada, però de mala manera. When you call my name, it's like a... del jurat expert, Espanya es va quedar en darrera posició amb només 7 punts, tot i que després en el televot van aconseguir arribar fins a la 22a posició. En Miqui destacava a Twitter que esperava més bon lloc. Is the winner of the
Eurovision Song Contest 2019. Atenció. A la 1 de la matinada, en punt. Who is the winner? El guanyador...
Tot depèn dels punts que li donin.
A veure... 93
points. Oh, Holanda guanyador d'Eurovisió 2019.
Oh.
No, s'ha de dir que Holanda ho va fent molt bé.
Però a mi m'ha agradat molt més Suècia.
Home, però passarà com l'any passat, que sempre la cançó...
Yeah.
Però no sé si ha quedat segona, a més a més Suècia, eh? Amb aquests 93 punts.
No,
eh? No, que va, ha quedat molt lluny, molt lluny.
I ara haurem de marxar amb una balada, que també és... Arcade! Durant la gala ja es preveia un freca-freca amb Suècia, Austràlia o Itàlia, i va ser finalment als Països Baixos els guanyadors d'aquesta edició amb Arcade de Duncan Lawrence, un artista que, per cert, ja fa algunes setmanes que podem escoltar aquí a Ràdio Capital. Marxem precisament escoltant un fragment de la seva actuació que li va valdre el primer lloc.
Doncs amb aquesta música de l'Eurovisió és moment de saber el comentari d'opinió. Avui el comentari d'opinió del dilluns 20 de maig va a càrrec de la Montse Tura. Escoltem-lo.
Steve Bannon, pare espiritual de tots els populismes europeus, després de perdre la feina a la Casa Blanca de Trump, havia pronosticat que Vox, la formació d'extrema dreta que s'emmiralla en la dictadura franquista, trauria més d'un 18% dels vots en les darreres eleccions generals. Afortunadament, només va obtenir el 10% dels vots emesos, però compte, hauríem de defugir de valoracions positives, perquè aquest 10% li permetrà fer sentir la seva tòxica veu en els faristols de parlaments autonòmics, d'ajuntaments diversos i del Congrés dels Diputats. He escoltat amb un cert esglai i amb una olor a naftalina que ve de lluny, de molt enrere, el seu Por Dios y por España en el jurament del càrrec a les Corts Valencianes. Potser alguns creuen que els seus resultats són només testimonials, però s'equivoquen de ple. Aquesta extrema dreta és la que abomina de la igualtat entre els humans i mira amb nostàlgia els períodes més foscos del nostre passat, especialment les dictadures militars. Aquesta extrema dreta ha teixit una estratègia de creixement progressiu. Només podrem aturar-la recuperant valors com el de la solidaritat com a base de funcionament de les nostres societats complexes. Només podrem aturar, desmentint amb fets de bon govern que aconsegueixin resoldre les desigualtats i la marginació, les excuses que els permeten estendre les seves contagioses idees de superioritat masclista i blanca. A aquesta tasca hi som tots cridats.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Cinc minuts per 3:45 del matí, l'Institut Català del Suro ha encetat una nova etapa que posa fi a 28 anys de consorci públic-privat per transformar-se en una fundació de caire científic i sense ànim de lucre. Els fundadors són l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, AECORP, i el Consorci Forestal de Catalunya. I per tenir-ne més detalls, parlem amb Albert Hereu, director de l'Institut Català del Suro. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Primer de tot, què ens pareu d'aquesta nova etapa?
Doncs bé, significativament de canvis estratègics difícilment n'hi hauran, o sigui, la voluntat, la missió de l'Institut seguirà sent la mateixa. El que passa és que sí que hem volgut demostrar aquest caire d'entitats sense ànim de lucre amb aquesta qüestió de la fundació, i el que esperem és poder agilitzar la gestió, créixer, que d'altra forma, pertanyent a l'administració, era molt difícil.
Clar, a què et refereixes pertanyent a l'administració? Què podeu fer ara que no poguéssiu fer abans, concretament?
Bé, sí, doncs qüestions tan senzilles com fer inversions en equipament, quan ets a l'administració és una qüestió més complicada, la contractació de personal expert quan estàs també a l'administració és més complicat, hi ha tots uns processos de selecció interns que fora, a nivell privat, no existeixen, i això fins i tot també a nivell de gestió, de rapidesa a l'hora de prendre decisions, doncs abans no la teníem i ara confiem que sí, ara segur que sí.
Clar, la rapidesa en què beneficia l'Institut Català del Suro?
Home, nosaltres tenim una part molt important de la nostra feina, que és la prestació de serveis. Tenim un laboratori en el qual oferim serveis a empreses de cellers i empreses elaboradores de taps d'aquí, de la zona de Girona i d'arreu del món. De fet, els clients els trobem arreu del món, i necessitem doncs una gestió àgil, una resoldre les seves qüestions, resoldre les seves incidències, poder ampliar la gamma de serveis d'una forma més ràpida i més eficient. I ja, clar, aquest àmbit de laboratori ho necessita.
Clar, has comentat ampliar la gamma de serveis que oferiu. Ja n'oferiu uns quants, oferiu principalment consell i ajuda a empreses, però quins nous serveis podeu oferir des de l'Institut Català del Suro?
Hi ha un important nínxol que encara no hem explotat prou. Nosaltres fa molts anys que treballem i tenim un bon coneixement del sector vitivinícola, i aquest coneixement i aquest contacte doncs fa que podem encara explotar molt més, perquè ells en coneixen des de l'àmbit del tapament, però aquesta altra qüestió de l'àmbit del propi vi, dels propis serveis d'innovació, d'aquesta qüestió de relació del tap amb el vi, la influència de com podem millorar el seu vi coneixent més el tap, doncs aquestes són qüestions que fins ara no hi hem treballat prou i ara se'ns obre unes noves possibilitats de poder-ho fer.
Clar, tenint en compte el calentament global i l'importància de la natura dins del sector surer i del sector surer, Què voleu potenciar des de la Fundació Institut Català del Sol? Voleu, del Sur, voleu millorar la sostenibilitat? Voleu fer un canvi, un canvi per evitar el canvi climàtic? Voleu fer alguna cosa per evitar que, us, que desapareixeu?
Bé, de fet, el que pot fer l'Institut en aquest sentit és promocionar el suro, l'ús del suro en si, en forma de tap o en forma de qualsevol element de construcció, doncs ja per si és, té un impacte ambiental, diguem-ne, positiu, en el sentit que com més s'utilitzi el suro, més es redueix l'impacte ambiental, més es minimitza el canvi climàtic, perquè el suro reté diòxid de carboni i això fa que redueixi l'efecte hivernacle. Per tant, de per si, el suro doncs ja té un impacte positiu. A més, el que fa és promoure la gestió dels boscos, la seva conservació, etc. I el que podem fer és, en base a això, és donar-ho a conèixer més. A més, ara, amb aquestes noves polítiques europees de reducció de l'ús del plàstic, doncs el suro doncs va ser la seva època substituït pel plàstic, perquè és molt més, el plàstic llavors era més econòmic i no es coneixia les seves propietats contaminants que sabem ara que té el plàstic i els problemes que té, i és una bona oportunitat per tornar a substituir aquests plàstics per el suro.
I des de l'Institut Català del Suro esteu potenciant ja aquest camp, aquesta transformació de plàstic cap a suro? Encara no hi heu començat? O quins plans teniu?
Doncs sí, a veure, tan sols amb aquesta eina o aquestes accions de comunicació fan que, i amb aquesta també consciència ambiental del consumidor, fa que ens arribin moltes propostes d'empreses i persones conscienciades amb el medi ambient i que veuen les possibilitats d'utilitzar, substituir el plàstic doncs, per aquest material. Llavors nosaltres ja portem uns anys treballant en nous productes, com per exemple maons de formigó que tenen amb suro, com per exemple cosmètics, l'ús del suro en la cosmètica doncs també té moltes propietats que permetria substituir els microplàstics de la cosmètica. Llavors, qüestions d'impressió 3D, substituint els plàstics de la impressió 3D per materials vegetals com és el suro, depuració d'aigües també amb suro, etc. Hi ha diverses aplicacions que s'estan duent a terme gràcies a aquestes investigacions i a l'interès de les empreses per utilitzar el suro.
Doncs, Albert, moltes gràcies per atendre la trucada del Supermatí. Acabem de parlar amb Albert Areu, director de l'Institut Català del Suro.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Ara fem una pausa publicitària i tornem.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08
98. Ja podeu trobar els punts de venda habituals al número de maig de la revista de Palafrugell. En aquest número, els diferents alcaldables desvetllen alguns dels eixos principals dels seus programes electorals. No només parlen de política, també ens expliquen algunes de les seves preferències més personals. També hi trobareu un especial amb informació sobre les diferents colles que presenten carrosses i comparses inèdites al Carrusel Costa Brava. Us avancem tota la programació prevista per les festes de primavera. I, com sempre, les seccions habituals. La revista de Palafrugell ja és el vostre quiosc o llibreria. No us la perdeu. I si voleu, us la portem a casa. Feu-vos en subscriptors telefonant al 652 82 97 47.
Gràcies, i són les 8:48. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Després de repassar les notícies del Baix Empordà, fem una repassada ràpida a les notícies generals, perquè el Tribunal Suprem no suspèn com a diputats els presos polítics electes. Els magistrats deixaran la decisió en mans de la mesa del Congrés. Alba Legide.
De moment, el Suprem ha permès a Oriol Junqueras, els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull i l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez acudir acredit al Congrés i demà prendre part en la sessió constitutiva de les Corts, però només a l'efecte d'adquirir la plena condició de diputats. En el mateix acte en què autoritzava la seva presència a la cambra, l'alt tribunal va denegar el permís que els processats havien sol·licitat per participar durant aquesta jornada a altres activitats, com reunions del seu propi grup, contactes amb altres formacions o compareixences en rodes de premsa.
I diversos ferits per una explosió contra un autobús turístic al Gran Museu Egipci de Giza. El vehicle portava a 25 turistes sud-africans i l'explosiu va fer que es trenquessin els vidres i van malmetre un cotxe particular.
Una font de la Comissaria General de la província de Giza va indicar a l'agència EFE que l'artefacte explosiu va ser col·locat al costat d'una tanca del perímetre del Gran Museu Egipci, que encara no ha estat inaugurat. L'explosió es produeix després que el 28 de desembre passat almenys 4 persones morissin i 10 resultessin ferides per l'explosió d'una bomba casolana col·locada en el trajecte d'un autobús de turistes a la zona de les piràmides de Giza.
Gràcies. I també hem de saber que Google trenca amb Huawei i deixarà els seus smartphones sense actualitzacions d'Android ni apps. La propera versió dels smartphones d'aquesta marca retallarà accés a apps com Play Store o Gmail. Google també deixarà de proporcionar assistència tècnica i col·laboració per als serveis d'Android i pel gegant d'internet que suporta el sistema operatiu. L'administració de Trump va incloure el passat divendres a la major empresa tecnològica de la Xina en la seva llista negra per acusacions d'haver ajudat a Pequín en tasques d'espionatges. Però la companyia s'ha estat preparant per a tal situació des de mitjans del 2018, acumulant components i dissenyant els seus propis xips, segons fonts de l'empresa xinesa. I avui dilluns és la segona edició d'aquesta secció que expliquem les 50 espècies en perill d'extinció. I ho fem amb SOS Costa Brava, que ha editat aquesta guia que ja es pot adquirir en molts llocs. Avui, per explicar-ne més detalls, parlem amb Jaume Ramot, del grup de Natura Externa. Bon dia, Jaume.
Bon dia. Bon dia.
Doncs, primer de tot, quines són les espècies amb més perill?
Bé, d'espècies, en veritat, n'hi ha un ampli reguitzell. És evident que l'alta presència de diferents ecosistemes a la Costa Brava i la seva alteració, destrucció o pertorbació fa que afecti a moltes espècies que, si vols, podem repassar en aquesta entrevista.
Doncs sí, repassem algunes d'aquestes espècies així ràpidament.
Mira, en tot cas, el que cal entendre abans d'entrar directament a les espècies és el motiu pel qual aquests animals n'estan sortint greument perjudicats. I bàsicament el que reflecteix la guia de SOS Costa Brava és el desgavell, alteració o contaminació dels hàbitats naturals presents al litoral de la Costa Brava. En cada un d'ells hi ha espècies que històricament s'hi han adaptat d'una forma evolutiva, i el canvi o la destrucció o la pertorbació, com te deia, d'aquests ambients fa que la seva viabilitat cada cop sigui més complicada. Per una banda, hi ha el creixement descontrolat dins de certs ecosistemes, creixements urbanístics que, com dèiem, alteren de forma profunda aquests ambients i que comporta una sobreexplotació dels recursos, sobretot també els recursos naturals. Actualment, superem de llarg la capacitat de càrrega d'aquest territori. Per tant, si entrem dins de cada ecosistema o cada ambient que localitzem dins de la Costa Brava, doncs ens trobem en zones de pineda, per exemple, que no ens hem d'anar gaire lluny per veure de quina manera aquests boscos estan quedant fragmentats sense una connexió entre ells, de manera que anem empobrint les poblacions. Dins d'aquests ambients de pineda, de roureda, de sureda, doncs hi ha tota una sèrie d'espècies, com poden ser tórtores, perdiu roja, que cada vegada són més difícils de veure a casa nostra. Un altre dels llocs, potser realment delicat, serien els sistemes dunars. A la Costa Brava Centre tenim tota una sèrie de zones amb sorra molt fina que provoca la creació de dunes i que realment són ecosistemes amb regressió a casa nostra. I dins d'aquests ecosistemes, doncs, espècies de plantes, d'ocells com el corriols, espècies que hi nien o que s'afavoreixen dins d'aquesta zona, doncs realment la pertorbació que es genera en èpoques estivals de pressió doncs, tròpica fa que també els aboquis cap a una entrar en perill d'extinció gairebé.
Què vol dir una zona de regressió sostenible, que has comentat?
No, sostenible no. Evidentment, el creixement urbanístic o territorial hauria de ser sostenible, que vol dir que hi ha d'haver espai doncs, per tots, pels humans, però també per totes aquelles espècies que històricament hi han habitat. Quan una espècie o quan una zona entra en regressió és perquè aquest equilibri s'ha trencat, oi? Aleshores, és el que ens passa directament a la Costa Brava, que hi ha un desequilibri on anem apretant aquesta sobrecàrrega del territori i algunes espècies doncs, en surten perjudicades. Per això parlem d'espècies en regressió quan la seva població va minvant i la seva observació o detecció cada vegada és més complexa.
Per poder salvar aquestes espècies en regressió que hi ha actualment a la Costa Brava, clar, molts dels seus hàbitats ja estan destruïts. Construir-ne de nous és complicat, principalment per l'impacte econòmic, l'impacte ambiental i, segon i tercer, per l'impacte que té en l'ecosistema, perquè les espècies no s'adapten tan fàcilment als nous canvis. Què podem fer a partir d'ara, a part de deixar la tala d'arbres?
No, clar, és que bàsicament el que és urgent, si no volem acabar de destruir aquesta biodiversitat a la Costa Brava, és salvaguardar aquells espais que encara mantenen unes poblacions dignes d'aquestes espècies en perill d'extinció o en regressió, si més no. Uh-huh. És evident que el que en diguem el llegat biològic, que vol dir aquells recursos que encara tenim en el territori, aquells bancs de llavors, aquells bancs genètics, o sigui, la presència de totes aquestes espècies farà que, si som capaços de revertir una miqueta o de conservar allò que ens queda, és molt probable que aquestes espècies, doncs, d'alguna manera puguin recolonitzar o tornar en ambients que no s'hagin alterat o que vostè diu que és difícil, però hi ha exemples molt evidents com el projecte La Platera, zones com el Parc dels Estanys de Platja d'Aro o la Bassa del Dofí, o la creació recent d'Eins o de parcs naturals dins de la zona. Recordem que tenim tota la zona d'Ardenya que encara està pendent d'aprovació d'un pla d'espai natural. Per tant, no crec tan complicat el fet d'arribar a un acord i veure fins a quin punt volem seguir creixent amb uns recursos que cada cop són més escassos, com és l'aigua o com és la portació d'electricitat. És evident que el territori té una sobrecàrrega que no pot suportar i hem de valorar entre tots fins on volem seguir creixent.
Doncs Jaume Ramot, del grup de Natura Externa, ha explicat-nos les espècies en perill d'extinció a la Costa Brava. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Doncs quan queden gairebé 3 minuts per les 9 del matí i abans de passar als mandos de la taula de so en Marc Clapés amb el Matí Capital, fem un repàs a l'agenda cultural d'avui, el dia dilluns 20 de maig.
L'agenda cultural de la setmana.
Perquè avui us proposem anar a veure una mostra de fustes de Catalunya i Occitània. Martí Seguer, bon dia.
La podeu veure a l'antic casino de Platja d'Aro, amb prop de 180 espècies de fusta que es poden trobar al nostre país. La majoria de la fusta és autòctona, però també n'hi ha algunes de foranes que es planten al territori o que en són invasores. Està organitzada per l'associació naturalista Citra i l'agricultor Joan Granados i Albert Mallol.
També al Platja d'Aro està en marxa la campanya gastronòmica de les faves i els pèsols.
En aquesta primera edició de la campanya de les faves i els pèsols hi participen 12 restaurants amb menús d'entre 10 i 15 euros, on podreu degustar les faves o els pèsols com a plat principal i conjuntament amb un plat d'entrant i unes postres.
I abans de fer un últim repàs als titulars i el que ens espera avui a Ràdio Capital, fem un repàs al temps d'aquest dilluns dia 20 de maig amb l'Albert Aparicio. Albert.
Matí en general amb domini del sol i tendència al creixement de nuvolades entre el migdia i la tarda, quan es descarta algun ruixat a la zona occidental de la comarca. En general, sense precipitació a la resta del Baix Empordà. La temperatura mínima registra valors entre els 6 i els 8 graus, mentre que la màxima s'enfilarà al migdia fins als 20 graus. Demà gaudirem d'un dia assolellat, amb alguns núvols que també es podran desenvolupar passat el migdia i pujada de la temperatura màxima.
Doncs com, i com us hem explicat aquest matí a Ràdio Capital, amb el supermatí de Ràdio Capital, estem fent els debats electorals. Fins ara ja hem pogut emetre el debat de Begú, el de Torroella de Montgrí, Castell-Platja d'Aro, la Bisbal, Palamós i Sant Joan i Palafrugell. Però avui al vespre, a 8:15 del vespre, de 9 del vespre, emetrem el de Calonge i Sant Antoni. Allà podrem repassar tota l'actualitat. I fins aquesta setmana tindrem el debat de Sant Feliu, demà dimarts, Santa Cristina d'Aro dimecres i dijous tancarem la campanya amb el municipi de Pals. Serà el divendres quan hi haurà un programa especial per recapitular tota la campanya electoral de les municipals. I diumenge ens veiem amb els resultats finals. Que tingueu un molt bon dilluns. Supermà.